Radio Vilafranca.
Reprenem la roda política d'aquest dimarts centrada en la mobilitat i el transport públic al Penedès. Ara tot fent tertúlia i la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio ens recorda qui són els nostres convidats.
Doncs tenim el Xavier Lluch, ell és president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Molt bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia.
Montse Ortiz, diputada al Parlament, molt bon dia.
Bon dia.
I José Manuel Cavada, conseller de Mobilitat al Baix Penedès. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mireu, avui vinc una mica guerrera i el José Manuel ja sap per on vaig. Perquè sé que sou de tres partits diferents, o dos iguals i un de diferent, però quan es parla de manca d'inversions, jo no agafo Rodalies, ho haig de dir, perquè crec que m'agafaria un síncope de pensar que no puc arribar a lloc a l'hora. Però falta d'inversions des de fa quants anys? Perquè al final, jo crec que, i sé que vosaltres sou l'esglaó de baix, i al final vosaltres reclameu el que la ciutadania us reclama. Però fa més de 20 anys que Rodalies, que jo recordi, no funciona correctament, i en 20 anys han passat tots els colors polítics. No hauríeu de fer una mica, no vosaltres, sinó demanar-los als vostres dirigents que entonessin una mica el mea culpa. A veure qui es llença, eh? Amb tot el carinyo del món.
Jo si em permets, que ja porto uns anys en política, et contestaré molt sincerament. Sí, hi ha hagut diversos colors polítics a la Generalitat, però des de la Generalitat el tema Rodalies no s'ha pogut treballar mai, es treballa des de Madrid. I des de Madrid no hi ha hagut massa interès en arreglar-ho en algun govern que penso jo que hi ha hagut un interès en esgavallar-ho. I ho deixo anar aquí sobre la taula perquè crec que és d'una vergonya important quan hi ha hagut algun ministre sortit aquí de Catalunya, del nostre país, que es vanagloriava d'haver destruït el sistema sanitari català. O sigui que penso que els governs que han estat a la Generalitat, segurament tots en tenim una certa responsabilitat, jo no me n'amago, jo estava a Convergència i durant molts anys Convergència va tenir responsabilitats importants al nostre país, però tot el sistema de Rodalies no crec que es pugui carregar tintes contra els partits que han governat la Generalitat. I no apunto cap partit que hagi governat la Generalitat, ni en aquest cas el Partit Socialista en aquest moment, ni Esquerra Republicana, ni Convergència en el seu moment. El tema de Rodalies és un tema que s'ha portat des de l'Estat i que s'ha portat malament.
Molt bona, Xavi, m'ha agradat. Montse?
No, jo estic totalment d'acord amb el que diu el Xavi Lluch, perquè és que les competències de Rodalies, inclús ara, que s'estan intentant fer un traspàs que de moment no és ni traspàs ni és res, però és que sempre han estat a competència de Madrid. Per tant, per molt que governés qui governés a la Generalitat de Catalunya reclamés inversió, es reclamés millores, si des de Madrid no hi ha hagut mai la voluntat de fer aquestes millores, és evident que portem anys de deixadesa i aquesta deixadesa ve de Madrid. Per tant, aquí nosaltres, és evident que hem de fer segurament una mica autocrítica amb el que ens pertoca, però és que la responsabilitat, mal no ens agradi, depèn de Madrid. Per molt que aquí els governs que hi ha hagut han intentat reclamar-ho a Madrid, mai hi ha hagut aquesta voluntat des del govern de Madrid, fos qui fos el govern, per revertir la situació de Madrid. I, a més, tenim present que fins i tot hi ha hagut ministres que són de Catalunya. O sigui, ni així hem aconseguit que el govern de Madrid vingués a Catalunya a invertir en les infraestructures de Rodalies.
Ara m'estàs fent pensar en qui és el ministre. És a dir, porto una estona...
La ministra.
La ministra.
La ministra, sí.
Doncs ara estic donant-li voltes, espera't, que no quadro. José Manuel.
Jo em perdo una mica també, més enllà de la comarca. Ara, estic totalment d'acord que el tema de Rodalies és una cosa que depèn de l'Estat. I és veritat que el govern de la Generalitat no té competència. Però estan parlant de que és igual qui hagi governat a l'Estat, però estem parlant de governs a l'Estat on no hi havia una majoria absoluta i on els partits catalans moltes vegades han tingut alguna cosa a veure a l'hora de pactar amb ells per governar a Madrid i han demanat coses per donar el seu suport i Rodalies mai ha estat una d'elles, sinó potser estaríem d'una altra manera, no?
Clar, al final el que està clar és que ho esteu pagant vosaltres com a polítics, lògicament, perquè al final la gent ja està farta i, de fet, aquest dissabte serà una prova fehaçent de, esperem que la gent vagi el dia 22, hi ha quatre convocatòries, una d'elles asseguda a Calafell, on la gent expressarà la seva indignació davant d'una cosa que hauria de ser el primer món i crec que a l'Índia potser van millor que aquí. Dit això, vosaltres, que toqueu territori, que no esteu ni al... Bueno, sí, Montse, perdona. Tu sí que estàs al Parlament, perdona. Que no esteu a Madrid o que potser les coses les veieu d'una altra manera. Creieu que això té una fàcil solució? Perquè, i ara exposaré una percepció i crec que parlo amb una opinió de molts ciutadans. Això ja sembla un boicot. No sé si vosaltres teniu aquesta percepció, perquè, home, que falli una catenària, passa. Que falli el mateix dia que la Paneque, la consellera Paneque, ve a inaugurar el túnel de Roda, passa. Que els viatgers baixin per les vies del tren, farts d'estar tancats en un tren. No sé com ho veieu vosaltres, perquè a mi la veritat és que ja em dóna mal rotllo. I ja em fa fins i tot llàstima tota la situació.
Jo, si em permets...
O Moses, sí.
Sí, si em permets, des d'un punt de vista, pensa que la setmana vinent al Parlament hi ha un monogràfic de Rodalies en el qual sortiran moltes propostes, però sí que és veritat que s'ha de tenir una mica de mirada ampla i és evident que la deixadesa que hi ha hagut durant tants anys i la falta d'inversió no es soluciona en un any ni en dos. Vull dir, s'ha de fer per fases, s'ha de fer bé, s'ha de planificar, hi ha d'haver tots uns canvis, no? Però sobretot han d'anar acompanyat de recursos i d'inversió, això per un costat. Per tant, la solució passa per fer tots aquests canvis i segurament no són ni molt menys a curt termini, això per un costat. Però per altra banda, s'està parlant d'un traspàs de Rodalies, no? Les competències que volem des del govern de la Generalitat, però és que és un traspàs que, a més, no s'està fent ni com s'hauria de fer, perquè no és ni integral ni és immediat, perquè veiem que s'està allargant en el temps. I el que nosaltres sí que reclamem des de Junts i des del Parlament, diversos grups parlamentaris, és que aquest traspàs s'hauria d'haver fet amb una empresa catalana, perquè és evident que si hi ha una cosa que sí que funciona en aquest país són els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Mira, perdon un segon, Montse. Ho parlàvem quan estàvem fora de micros, que jo els li deia al José Manuel, són un rellotge suís i hauria de ser un exemple,
Exacte, per això nosaltres des de Junts sempre ho hem defensat, que al final, si nosaltres hem sabut gestionar Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, reclamem el mateix per Rodalies. Aleshores, és evident que no és una cosa ni fàcil ni a curt termini, però el que nosaltres tenim claríssim és que si sabem gestionar Ferrocarrils de la Generalitat, segurament també podríem gestionar el que és les infraestructures de Rodalies.
Xavier.
Jo, una mica per respondre al company de Cunit, que té raó, té part de raó. Hi ha hagut governs aquí a la Generalitat o partits polítics que han influït en la governabilitat del país, en la governabilitat d'Espanya, i s'han aconseguit inversions o han prioritzat coses. Però si l'única manera de que el govern de l'Estat espanyol inverteixi a Catalunya és perquè hi ha un partit polític català que necessita els seus vots, que trist que és, no? Perquè jo entenc que el govern de l'Estat, Catalunya, ens diuen sempre que som part de l'Estat i que ens estimen molt. Que l'única manera que ens modernitzin les xarxes que tenim és perquè hi hagi un partit català que necessiten els seus vots. Ostres, ho veig una mica trist. Crec que no ha de ser necessari, això. Tant el Partit Popular com el Partit Socialista tenen una representació molt important aquí a Catalunya, que entenc que ells també creuen que el nostre país s'ha de modernitzar. I sortint-me una mica, ja no només de Rodalies, ho dic sempre que puc, la Nacional 340 que va de Barcelona a Tarragona, algú em pot defendre que és una nacional de primera divisió com la majoria que hi ha a tot Espanya? una nacional que és molt transitada i que té un carril només i que passa per dintre d'Avinyonet, que passa per dintre de l'Arbós, aquesta és una nacional entre dos capitals com Tarragona i Barcelona, i això el govern de Madrid no li preocupa, els hi és igual. Tenim una AP7 que és la mateixa AP7 que fa una pila d'anys enrere, resulta que traiem els peatges, que aquí ens passa tot el transport amb camions que ve de França i que se'n va cap al sud, que tenim tres carrils, dos d'ells ocupats per camions, i qualsevol avaria d'un cotxe, tenim unes cues impressionants. I això no preocupa els governs de Madrid, només ens preocupa el govern nostre. Jo entenc que ens agradi o no ens agradi, algú agradarà molt més, un altre agradarà molt menys, formem part d'Espanya. Doncs no entenc el per què això no s'ha solventat durant els anys, sense que hi hagi d'haver la pressió d'un partit d'Obediència Catalana que necessiten els seus vots aquí. I jo tinc un punt d'estranyesa.
Sí, no, sí, és veritat, eh? O sigui, és molt trist que hagi de ser així, però jo tinc una trajectòria política curta, és la meva segona legislatura, i el temps que porto ja ho veig, o sigui, malauradament funciona així, no? Perquè tu al final has de fer pactes amb algun partit, tu tens unes prioritats, l'altre partit en té unes altres, i has d'arribar a una entesa, no? Llavors, he posat l'exemple aquest, no per atacar ningú en concret, sinó perquè s'estava dient que des de la Generalitat no es podia fer, i és veritat que no es pot fer res, perquè no és competència teva, però clar, diguéssim que parlàvem de Madrid com un ente, no? com si no hi hagués ningú allà que pogués fer res, i parlem, jo puc entendre que si hi ha una situació d'un partit que governa sol i té un full de ruta on passa de Catalunya, puc entendre que ho patim, no? Però quan hi ha més gent allà i tal com funciona la política, que és arribant enteses entre els partits i marcant prioritats, he posat aquest exemple per això, no per atacar ningú en concret, o sigui, només pel fet que estaven dient, per donar la raó aquesta, no? De que des de la realitat deien que no es podia fer res, i és veritat que no es podia fer res. Llavors és això, o sigui, és trist, sí, és trist que hagi d'anar així, però és que vagi a l'Ajuntament, vagi a la Generalitat, al final, quan no tens una majoria o tu tens... has d'arribar a pactes, que també és interessant, no? Perquè al final així està més representat una mica tot el pensament de tothom, i tu tens unes prioritats, l'altre en té unes altres, i arribes a una entesa, no? Llavors, jo per lo que veig, durant aquests 30 anys, tu has dit 20, Lourdes, jo he dit 30,
clar,
és que aquesta entesa per Rodalies no hi ha estat mai, saps? Perquè mai s'ha fet una inversió com Déu mana. Ara s'està fent, ho estem pagant, és per culpa de les obres, no és per culpa de les obres, doncs potser no estan filant prou prim perquè es pugui compatibilitzar un servei amb unes obres, no? Que és el que s'hauria de mirar, que el servei sigui el més digne possible tenint en compte les obres que estàs fent, no? Tot això li vaig dir també al director de Rodalies, perquè més ell va venir conit quan van fer les reunions i va dir, he vingut amb Rodalies i he arribat a l'hora. Dic, no m'ho crec.
No m'ho crec, saps?
Dic, però clar, ell em deia, no. Dic, bueno, dic, doncs potser hi ha usuaris que diuen, doncs mira, si han de tallar el servei durant X temps i hem d'anar amb autobús, però que el tallin del tot i que ho deixin ben arreglat, doncs potser seria el que haurien de fer. És que, clar, arriba un punt que diu si no pots compatibilitzar aquestes inversions amb un servei funcionant, doncs potser t'ho has de fer mirar, no? Però, clar, al final el que el paga és l'usuari sempre, el mal servei.
T'agafo el guant, Xavi, pel que has dit de... Xavier, perdó.
Igual, cap problema.
Sí? Vale, gràcies. pel tema de la 340, de la P7, es liberalitza la P7 finalment, després de molts anys. Jo ara trobo a faltar els peatges.
Tu i molta gent.
Sí o no? És a dir, al final, tu ho has explicat, és que m'estava bé a la P7, amb tres carrils, dos de camions, que a més fan una paret i que han estat espatlli un cotxe allà al tercer carril, però a mi em fa veritable por. Però és que, és a dir, al final està sent una conseqüència. Hem alliberat els peatges, la 340 ara ha quedat normal, però igualment allò té més boquetes que una altra cosa, i jo l'agafo constantment.
Jo estan d'acord amb tu, Jo crec que el que ha faltat és una previsió de país. Entenc que tothom sabia quina era la data límit del peatge de l'AP7 i després del peatge que canviaria la manera de relacionar-nos amb aquestes carreteres. I ha canviat d'una manera molt important. Hem estat parlant des del nostre partit, es va parlar de vinyeta. A dia d'avui, una part greu de la història, crec jo, i aquesta és una opinió molt personal meva, és que ens passen tots els camions, com deia abans, que van a fer doncs, bé, el seu transport cap al sud d'Europa, i ens desgasten, per dir-ho d'una manera que ens entenguem, la carretera, i ho acabarem pagant tots nosaltres amb els nostres impostos. quan nosaltres sortim per Europa, ens toca pagar un peatge o pagar una vinyeta o pagar alguna cosa, i aquí som tan bons que ens traspassen al país i no hem de pagar res. En aquest sentit, només dir que va venir el Xavier Forés quan era secretari de Mobilitat del Govern de Madrid, i quan he fet aquest comentari al Govern de Madrid no estic dient pel company de Cunit de que per mi tots els governs siguin iguals. Jo entenc que hi va haver un moment d'uns governs del PP que expressament estaven escanyant a Catalunya, i això no ho diré del Partit Socialista perquè no m'ho crec. Vull dir que no tots els governs són iguals. Però sí que és veritat, va venir el Xavier Forés i va presentar el quart carril de l'autopista. O sigui, tenim una autopista amb tres carrils, aquests treballs em diuen que estan a punt de sortir, però encara no els hem vist, i d'això ja fa molt de temps. Penso que se'ls ha de demanar celeritat, perquè, el que deia abans, són tres carrils. En tres carrils, un cotxe avariat són dos carrils tallats. Un petit accident són dos carrils tallats. També ho deia abans, 8 incidències a l'autopista diàries. Les hores que perdem els veïns anant amb cotxe per l'autopista és una barbaritat, és una barbaritat. I parlant de carreteres, torno a dir el mateix, a la Nacional 340 s'ha fet una rotonda aquí Subirats que va costar anys, suor i alguna vida. Ostres, hi hauria d'haver una autovia tal com Déu mana. Hi hauria d'haver una autovia tal com Déu mana. No pot ser que cada estiu ens estiguem escoltant per la ràdio les cues que hi ha a l'Arbós per anar a la platja, les cues que hi ha amb aquesta i l'autopista col·lapsada. I per acabar, no em vull allargar, el que deies tu, la por. Jo tinc la sensació que la gent del Penedès té por a agafar l'autopista. Jo tinc aquesta sensació i la gent em transmet aquesta sensació.
Sí. Bon ser.
No, jo estic completament d'acord. Jo sóc usuària de l'autopista a diari. Fins i tot he anat alguna vegada per la C30 o C32, que ara encara està més col·lapsada perquè estan tallant obres, perquè al final et trobes en una situació que no hi ha autobusos perquè estan saturats i hi ha molta demanda, els trens van com funcionen i agafes el teu vehicle particular i l'autopista està plena de camions, cada dia hi ha avaries i les hores que perds per arribar a la feina és un temps ineficient, perdut, i a més és una cosa que ja fa anys, no?, que passa i que no hi veiem cap millora. S'han reclamat, com ha dit el Xavi Lluc, el quart carril. El quart carril, de moment, és un tema que està sobre la taula, que volta, però que mai s'ha fet efectiu. I així van passant els anys i els que anem patint són els usuaris, no? I al final és un problema, perquè és que estem completament desconnectats de les capitals, perquè és que no hi ha manera de connectar-nos d'una manera eficient i eficaç, no? Ja sigui en transport públic, ja sigui a través de les carreteres. El problema el tenim sempre que ens volem moure cap a les capitals.
Sí, sí, no, amb això estic d'acord. Sembla que siguem un territori de pas. Som un territori de pas on passen les infraestructures, passen les 1, 2, 3, que hi ha 3 autos, la P2, la P7, la C32, la C31, Nacional 340, l'alta velocitat, i passa tot. Però hi passa, i prou, saps? O sigui,
no beneficia.
No beneficia el que podria beneficiar. O sigui, al final és la sensació és aquesta, però de fa molts anys, eh? O sigui, jo la P7 ara no la pateixo tant, la vaig patir als anys 90 quan estudiava i a vegades anava fins a Bellaterra per la P7, llavors hi havia peatge i el trànsit estava igual. El recordo molt malament, eh? O sigui, el recordo amb molta retenció, sobretot quan arribaves allà al nus aquell horrible del... No me recordo com es diu, aquell que hi ha el Llobregat per sobre.
Després del Martorell.
Sí, aquell nus era criminal i el patia. Clar, entenc que ara sense peatge encara deu ser pitjor. Afortunadament no l'estic patint. També pateixo a la C32 quan arribes a Sant Boi, eh? O sigui que al final retencions de les autopistes n'hi ha perquè al final hi ha més vehicles de... O sigui, perquè és això, o sigui, en el moment que el transport públic et falla, la gent es tira el cotxe, no?
Clar, la sensació és que, i torno a dir, no és res en contra, al contrari, m'ha agradat com us heu ensortit i al final ho veieu vosaltres i per això deia, no és la mateixa lliga, m'agradaria tenir aquí algun ministre i dir-li quatre coses amb tot el carinyo, però al final el que veiem és que som curtlacistes, els nostres dirigents, és a dir, no sé si o és la meva sensació, pensen en 4 anys... en comptes de fer un pla a llarg termini. Les coses es patllen, les autopistes es desgasten, passen camions... És a dir, cal un manteniment que no sé si vosaltres també en teniu aquesta percepció de que només mirem els pròxims 4 anys i després ja si això, el que vingui, que faci. Bueno, Xavier.
Bueno.
Perdó.
No, és una puntualització. Clar, tu, el problema també que hi ha moltes vegades que si programen, jo per lo que he vist, com a ciutadà també, no, que programen coses a llarg termini i després canvia el color polític i diuen, no, això no m'interessa, lo quito, saps? Llavors, encara queden pitjor les coses, perquè queden a mitges i no s'acaben mai, s'eternitza una obra allà parada anys i anys, com ha passat, per exemple, amb la connexió amb Montblanc, s'acaben al túnel i ha estat anys allà allò tancat, i dius, per què? Pues perquè va canviar qui governava i va decidir que allò no era prioritat. Per això, a vegades, a llarg termini, només era una puntualització, és el problema que veig jo, o sigui que són coses que no depenen directament de qui pren la decisió de fer allò, sinó que queda perquè ho continuï algú altre i aquell altre que ve després diu, esto no m'interessa, paralo, saps?
Tal qual, molta raó.
Les legislatures de 4 anys, com deies, són un luxe, perquè les últimes... no n'hi ha gaires que hagin arribat a 4 anys. Miri, que sí que és veritat, i és veritat que, evidentment, quan algú arriba al govern, té les seves prioritats que no són les mateixes del govern que substitueixes, no? Però també hauríem de ser un punt més conscients i més rigorosos, i quan agafes una herència, sigui en un govern municipal, o sigui en un govern comarcal, o sigui en el govern de la Generalitat, s'ha d'agafar les coses bones i les coses no tan bones, i tirar endavant l'herència. I moltes vegades hi ha pressa en deixar penjada de la teva manera de veure la societat, i llavors això comporta que hi ha coses que queden parades i coses que no acaben d'arrencar. Però... com a molt genèric, la problemàtica que hi ha al nostre país, que hi ha a Catalunya en relació al transport públic, en les vies ràpides i això, jo crec que va una mica més enllà de les legislatures. Va una mica més enllà del que pot ser uns canvis de govern, sinó que hi ha hagut governs a Madrid que han prioritzat de tot, menys infraestructures importants aquí a Catalunya, i aquí ens anem hagut d'anar sortint amb moltes altres coses. Parlo de les infraestructures que depenen del govern de Madrid. També podríem parlar de millorar les que ja depenen només del govern de Catalunya. També segurament que s'han fet moltes coses que no s'han fet bé, però sí, tens raó. És això, que les legislatures són molt curtes i de vegades són més curtes dels 4 anys.
Jo, Montse? Només, si em deixes afegir, sí, una cosa, agafant una mica el relleu del Xavi Lluc, que estic completament d'acord amb el que he dit, és que com a país segurament aquí hi ha hagut una falta de previsió, no només a nivell d'infraestructures, que és evident que hi ha hagut, independentment de que la competència sigui o no catalana, però sí que és veritat que hem passat a ser la Catalunya dels 8 milions, i aquí al Penedès, sobretot a Vegueria, ho hem notat molt, i segurament no hi ha hagut aquesta previsió per al creixement demogràfic que hem tingut. Aleshores, tot això acompanyat de la falta d'inversió, bueno, doncs ha arribat al col·lapse que vivim ara, no? Perquè és veritat que hi ha més gent que mai i les inversions són les mateixes que fa 20 anys, per col·locar. Aquí hi ha una desconnexió, no?, del que ha anat passant una mica dintre el país.
No sé si vols afegir alguna cosa.
Estic d'acord amb lo de les inversions. Al final, el Baix Penedès porta ja uns anys liderant el creixement demogràfic de Catalunya i no es veu reflectit la inversió en respecte al creixement que tenim. O sigui, amb això estic totalment d'acord. Ja no només a nivell de transport, sinó en moltes altres coses.
La veritat és que ha estat un veritable plaer que m'hagueu agafat el guant, perquè el tema de Rodalies li tenia moltes ganes a tots els partits polítics, i m'ha encantat que ho heu agafat amb carinyo i amb molt de respecte, que era la idea. Xavier Lluc, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Montse Ortiz, diputada al Parlament, i Josep Manuel Cavada, conseller de Mobilitat del Baix Penedès. Moltes gràcies, esperem que us deixin fer alguna cosa, a més de posar-vos els nervis, i que d'aquí poc deixi de ser notícia tots els problemes que ja estan havent.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I després d'aquesta roda política, arriben 5 minuts per actualitzar-nos al flash informatiu de 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Tritons criats en captivitat a Segur de Calafell són introduïts als torrents del Montseny. El CREAC participa en el projecte per salvaguardar una espècie de fauna en perill crític d'extinció. 98 exemplars joves i 254 larves de tritó del Montseny han estat introduïts als torrents d'aquest massís muntanyenc. Una part dels espècimens alliberats han estat criats en captivitat al Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, que les seves instal·lacions del nucli de Segur compta amb un espai dedicat específicament. El tritó del Montseny és un amfibi en perill crític d'extinció. Per això, des del 2010 s'impulsa un pla de recuperació que garanteixi la supervivència a llarg termini de l'espècie. Des de llavors s'han introduït més de 4.200 exemplars en el seu hàbitat natural. S'obre el termini de presentació de propostes als pressupostos participatius d'Olesa de Bonesvalls, a través dels quals s'invertiran 30.000 euros en les propostes escollides i proposades pels veïns i veïnes. Des d'aquest dimarts, 18 de març, ja es poden presentar les propostes a sotmetre a votació al Fem Poble 25, un mecanisme de democràcia directa que permet als ciutadans i ciutadanes influir o decidir directament sobre els pressupostos públics. Les propostes poden presentar-se a través d'instància genèrica, telemàtica o a les oficines municipals fins al 27 d'abril. Han de complir una sèrie de requisits que es poden consultar a través del web municipal www.olesadebonesvalls.cat. El diputat i president delegat de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, visitava dijous Santa Margarida i els Monjos per abordar diverses qüestions i necessitats de futur pel municipi. L'alcaldessa ha plantejat diverses qüestions relatives a l'espai natural del municipi, que es troba dins del Parc del Foix, o les infraestructures patrimonials del mateix, en especial el castell de Penyafort i el futur centre d'interpretació de la transhumància. A la reunió també hi han assistit la regidora Filo Martínez i diversos tècnics de la Diputació i de l'Ajuntament. Després d'una setmana d'audicions, aquest dimarts finalitzaven les sessions de la Fira Musical, una activitat pels escolars de primer a quart de primària que forma part del programa de sensibilització musical de l'Ajuntament de Vilafranca. Enguany, la fira ha estat dedicada a instruments com el saxo, el fagot, l'oboè i el quartet de veus i ha tingut lloc a les instal·lacions de l'Escola Municipal Maria Dolors Calvet. Des de fa 34 anys, la Regidoria de Cultura impulsa aquest tipus d'accions per potenciar l'hàbit d'escoltar i practicar música a tot l'alumnat de primària de les escoles de Vilafranca. En total, més de 4.000 alumnes de Vilafranca tenen l'oportunitat d'endinsar-se en el món de la música professional de la mà de músics i pedagogs que cada any participen i col·laboren en les diferents activitats de sensibilització musical, com la Cantània, la Corrent d'Escola o el Sona a Cinquè. Les diverses accions es fan en coordinació amb el professorat de música de totes les escoles de primària i de l'Escola Municipal de Música.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15. De la mobilitat, del transport públic, en clau política, passem ara a la gastronomia, en una de les seccions que més ens agrada i que més salivera produeix, que avui ens acosta a la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Doncs sí, ara toca aquesta secció que tant ens agrada i per això ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Xavi Roig. Molt bon dia, Xavi, com estàs?
Molt bé, molt bé. Disfrutant ja d'aquest que s'estava ara aixecant aquest hivern, aquestes pluges, però que fan que el paisatge estigui la mar de maco i que també estigui fent aquestes reserves d'aigua, tot i que a vegades pels temes que, pels que es dediquem al comerç o a la restauració, pues, t'agrada una mica més de solet per donar alegria, però que així ens surt més la gent a comprar i tot, però ja ens agrada perquè ens està donant reserves d'aigua, que és important. I també doncs, dies de calçotades, dies de nosaltres anar doncs, venent, recomanant vins, ara doncs, encara fa fresca, doncs, aquests vins negres doncs, que venen més de gust i que és una mica el que es porta ara aquests dies, perquè res, ja tenim la primavera i haurem de començar a canviar amb altres coses.
Ja. Has estat a la Wine Week, oi?
Sí, bueno, ja fa uns dies, i també clar, aquests dies que representa que són dies de més tranquil·litat, que, bueno, ja són dies que hi ha moltes fires i aprofites també doncs, per visitar cellers, per formar-te i també doncs, nosaltres també intentem a vegades de formar restauració, d'ensenyar doncs, amb els cambrers una mica els vins que tenen. Aquests dies es pot dir que són dies de poca venda, però ens estem dedicant molt a, tant a formar-nos nosaltres com a, amb el que anem aprenent també a explicar-ho amb altra gent i és una mica el que ens agrada. Vull dir, portem un cap de setmana superintens amb tast divendres, dissabte, diumenge, tots els dies doncs, participant organitzant activitats a la botiga, que això també és una mica el que es porta aquests dies, que clar, que tampoc, que després ja quan vindrà la primavera i l'estiu ja voldrem anar cap a la platja, anar cap a l'aire lliure, a fer passejades per les vinyes o gaudir, però ara de moment s'ha d'aprofitar aquest temps de fer activitats més a l'interior. Uh-huh. I de formació, que és molt important, perquè, clar, vull dir, tot això ara, per els vins que anem presentant, doncs, a vegades doncs, anem tastant vins contínuament. El que passa és que quan tens alguna fira d'aquestes importants, doncs, fa que en un dia puguis tastar molts vins i llavors t'ajudi molt i que tinguis, doncs, després amb els teus clients, doncs, ho puguis explicar i presentar nous vins com ara, doncs, us presentarem amb el maridatge doncs, amb el David.
Déu-n'hi-do, doncs mira, ja que ens parles de David, òbviament feu un tàndem perfecte, el tenim també a l'altre costat de la línia telefònica. David, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. Amb temps una miqueta amb el tema de la cuina, no? Tot i que ja, lògicament, totes aquestes coses s'estan perdent una miqueta, però temps de quaresma, uh-huh. en aquest sentit, i és veritat doncs, que, bueno, que hi ha uns ingredients o hi ha unes tradicions que marquen una miqueta el que seria doncs, aquesta cuina, no? De molts cops el tema del carnaval, no? Mm-hmm. La gent no és conscient doncs, que la paraula una miqueta a l'origen no? És la de la carn, carnaval, no? Mm-hmm. Per això es mengen doncs, aquesta festa doncs, tota la, no? El dijous gras, el dijous llarder, i en canvi doncs, la quaresma, no? Que ve de 40, uh-huh. doncs són aquests 40 dies que tradicionalment doncs, no es menjava carn i s'havien de menjar altres plats, no? El que passa que, com sempre comentem aquí, la nostra riquesa gastronòmica és tant doncs, que sempre aprofitem totes les festes uh-huh. doncs, per girar al voltant de productes, no? De girar productes, doncs ara doncs, els espinacs, les xatonades també, doncs, que, per exemple, aquest mes se celebra Calafell, uh-huh. no? I després, doncs, amb els bunyols, no?, que són molt, molt típics ara i que, bueno, durant tot l'any anem fent aquesta roda, no?, panellets a la tardor, torrons, ara bunyols, i anar fent, no? I sí que acabaré una miqueta, doncs, ja que aprofitant que el dia 19, demà, doncs, és el dia de Sant Josep, el dia del pare, mm-hmm. doncs, amb la crema catalana de Sant Josep, que és el dia que tradicionalment són així com les altres festes, no? A nivell gastronòmic es conserva bastant i les cases en fan sovint. Sí que ens trobem doncs, que la crema catalana, potser perquè ara ja es consumeix més al restaurant, però tradicionalment a les cases es feia doncs, per aquesta data, no? El dia de Sant Josep.
Doncs si vols, David, com que ja tenim el teu partner escoltant, comencem amb el doncs, primer plat.
Sí, doncs mira, també en temps de quaresma també és època de menjar molt de llegum, que, bueno, de llegum sempre s'ha de menjar, durant tot l'any, mm-hmm. i diuen que fins i tot, no?, dos o tres cops per setmana, per tant, tot i que està molt lligat al cigró, per exemple, al quaresma, i hi trobem molts receptaris de quaresma que van lligat al cigró o al pèsol, no?, més endavant que quan hi hagi més, mm-hmm. doncs avui comptarem una miqueta, doncs, amb un empedrat de cigrons, val?, a pop, uh-huh. espinacs, i ou dur, no? Mm. Una miqueta fent una miqueta un entrant consistent per que vingui de gust també entrants freds que no portin, doncs, en aquest cas, no, o que siguin típics de Quaresma, no? Mm-hmm. Primer de tot, hem de... el tema del pop, no? El pop sempre, com tot, ho podem comprar, doncs, fet o podem coure en altres, val? Mm-hmm. El temps de cocció del pop, a veure, molla tradicional, val? Un pop d'un quilo ens aniria en uns 20 minuts, pop de 2 quilos i ens anem a 30 minuts, val? I així anem augmentant una miqueta. Per fer això, doncs, si podeu anar a la peixateria i comprar un pop fresc d'aquí, doncs, té molta diferència realment amb els pops ja cuits i ja congelats. Però que també hi ha l'opció, doncs, d'anar a mercat, igual que els cigrons, també els podem anar a comprar a mercat cuits, uh-huh. Doncs, també podem aprofitar una miqueta per comprar un pop de qualitat, doncs, amb aquest cas cuit. Però si no, que sapigueu que a casa també es poden bullir. Uh-huh. L'únic que sempre heu de tenir constància amb el pop, sabreu la tradició de donar-li mastegots amb un pal, no? Això es feia tradicionalment per estovar-lo, però ara amb el congelador el que es fa es deixa com a mínim, no?, uns 2-3 dies al congelador, i el congelador al final el que fa aquest gel fa és trencar-li la fibra i farà que aquest pop ens quedi ben tendre, no?, amb aquest sentit. Uh-huh. Llavors, és molt fàcil al final fer això. El primer hem de tenir, doncs, els ingredients bullits, val?, els cigrons, el pop i, per l'altra banda, també, doncs, els ous uh-huh. durs, val? Que aproximadament, depèn del tamany, seran 8-10 minuts, i refredar-los i pelar-los. Val? Uh-huh. Com amanirem una miqueta tot això? Doncs, bueno, li ficarem una miqueta de color, val? I agafarem una miqueta de ceba morada, mitja ceba de morada, val? La picarem a brunàs. També n'agafarem una miqueta l'altra meitat d'una ceba tendra, val? Que també li donarà també un punt més fresc, un pebrot verd, un pebrot vermell, val? Uns tomàquets de cherries, perquè ara tampoc no és molt temps de tomàquet, però aquests tomàquets cherries també que ens els trobem, doncs simplement els partirem, doncs, amb quatre parts, que ho trobem tot, val? Mm-hmm. Una cullerada de tàperes, val? I després, per canviar una miqueta, doncs, si podeu comprar o cibulet o alfàbrega picada, doncs també serà molt bona. Però el cibulet és el que us quedarà també una miqueta bé en aquest sentit. Uh-huh. Val? Això tot ben picadet, ho ficarem tot amb aquest bol i afegirem els cigrons i afegirem aquestes potes, que les potes les tallarem, val? Amb rodanges, uh-huh. Tampoc no molt fines, no serà com per copa la gallega, llavors la primera part seran més rodanges, la de la punta, que serà la part més prima, i a mesura que anem pujant aquesta pota, el que farem és tallar-la per la meitat i llavors fer mitja rodanja, val? Perquè sigui assequible, doncs, de menjar i sigui agradable de menjar. Uh-huh. Els ous durs també, doncs, com hem dit, pelats, els tallarem també, doncs, no picats molt fi, però que es trobin, sí. Val? Això ho afegirem tot i afegirem un rajolí de vinagre bo. Som terres, de vinagres bos aquí, aquí mateix a Vendrell tenim els millors un dels millors que es fan.
Augustus Fòrum.
Del Fòrum, sí. Que són fantàstics. Sal, una miqueta de pebre molt, va, d'acord? I després també, si volguéssiu, doncs també, per donar un toc verd, una miqueta d'aquestes fulles d'espinacs, aquestes més tendretes, aquestes petites, val, que també li donaran aquest punt de frescor. Tot això ho remenarem molt bé i el que farem és muntar el timbal, val, amb un bol o amb un cercle d'aquestos de pastisseria petits perquè quedi una miqueta alçat. I hi afegirem una punteta de mostassa antiga a dalt de tot i una miqueta de brots d'amanides fresques i ja tindríem un entrant una miqueta així fresquet, doncs de típic una miqueta amb aquestes llegums de Quaresma.
Mm-hmm. Javi, la part teva.
Doncs és fresquet, però també té cos. Vull dir que els cigrons no és una cosa, una amanida normal, vull dir que ja té la seva consistència. Però sempre estem amb això, que és una amanida que és fresca, té el toc de vinagre, que també a vegades costa una mica de maridar, però per això m'agradaria buscar un vi que sigui bastant fresquet i bastant, doncs, però que també tingui un punt d'untositat que ens pugui, doncs, donar aquest punt que el vinagre es quedi com amortiguat per aquesta sensació més untuosa. I llavors jo havia pensat en un vi que és el Mestratge, és d'un celler molt petit, però que encara de moment no ho vinifiquen ells, que representa, és el Jaume Colet, que és un celler que es diu Joan Colet Rius, d'aquí Sant Sadurní, però que ha volgut fer un projecte que en diu a quatre mans, amb l'anòleg Miquel Medall, que és professor aquí a l'Escola d'Enologia, entre els dos han dit, anem a fer uns vins, perquè aviat tinc ganes de fer vi a casa meva i vull anar experimentant amb alguns cellers per poder-ho fer. Llavors he anat a buscar una vinya a Olesa de Bones Valls, diríem, aquí amb, bueno, diríem Massís del Garraf, podríem una zona molt calcària, i aquí doncs és una vinya que hi ha xarel·lo i hi ha malvasia de Sitges. I llavors he vinificat doncs per separat i ho he deixat fent criança amb la Mars en dipòsit d'inoxidable durant 6 mesos, que ens dona untuositat, que té la malvasia de Sitges, ens dona aquest punt més d'aroma de fruita, alguna flor, i el xarel·lo que té aquest punt rústic. Llavors la combinació dels dos ens dona que ens dona doncs en boca untuositat i molt de gust, i és curiós perquè és de l'any 2022, o sigui que no és del vi de l'any, però encara manté aquesta frescor i té aquest volum de boca untuositat, que això que comentava doncs, amb el vinagre i amb els cigrons que tenen cos, doncs ens ho aguanta bé. I de moment, com que és una amanida, també tot són coses poc cuites, barriques i coses d'aquestes, i molta més elaboració no, però aquesta criança amb ampolla doncs, li haurà anat bé. O sigui que el Mestratge del 2022 per aquest empedrat seria el que proposo.
Molt bé. David, segon plat?
Segon plat, ens anem al bacallà. Val? El bacallà és és temporada. De fet, penseu que, si recordeu, no, els oients, o ara amb les escoles encara ho fan, no, la vella Quaresma, les 7 poquetes que van arrencant els alumnes, no, amb una mà, aquesta figura tradicional porta una penca de bacallà, no? Mm. Per tant, la tradició sempre ha sigut doncs, el bacallà com un dels ingredients doncs, típics d'aquesta Quaresma. El que passa que al final ha esdevingut un peix doncs, habitual a la cuina catalana. De fet, és el peix que apareix més al corpus de la cuina catalana, mm-hmm, i no el pesquem aquí, no? Sí. I llavors he lligat una miqueta amb el sentit aquest, aquest any vaig fer un viatge al nord, no? I unes receptes típiques que són la porrosalda, no? Amb la porrosalda, amb el bacallà. Mm-hmm. Per aquest lligam també que tenim, que al final ve tot té una miqueta el lligam aquest del bacallà, el tenim una miqueta pels bascos, no? Amb aquest intercanvi justament de vins, sí, no? Que fèiem i que sortien del nord i que feien aquest intercanvi de bacallà amb aiguardents i vins, no? I llavors se'ns ha quedat aquesta cultura juntament amb els bascos i amb els portuguesos, podríem dir, doncs en què el bacallà és tan important. Mm-hmm. Llavors aquesta porrosalda, val? Al final la base sempre són els porros. De fet, amb euskera la porrosalda vindria a dir això, com una crema de porros. Mm-hmm. Aquesta porrosalda, per fer-la, pues es necessiten doncs, porros, patata, val? Una ceba, un parell de pastanagues i després uns lloms de bacallà ja prèviament doncs, de salats. Sempre una miqueta de vi blanc, mm-hmm, val? I un bon oli d'oliva, que això sempre és molt important, no? Amb sí, aquest tema del llom, doncs aquesta recepta el que pretendrem no és cuinar el llom del bacallà amb una penca sencera, sinó que el que farem és un plat d'aquestos per menjar aquí sí, amb cullera, mm-hmm, no? Llavors el que farem és separar en petits trossos aquest bacallà perquè sigui per menjar, diguéssim, el que diuen, no, el bocado, no, que diuen, aquesta, no, amb una queixalada. Sí. Val? I llavors separarem aquest bacallà amb aquests trossos, guardarem l'espina i guardarem les espines que pugui tenir i la pell, i amb això, doncs, si poguéssim fer un brou ràpid, seria l'ideal, amb una miqueta de ceba, una miqueta de pastanaga, que farem servir amb una miqueta de verd del porro, que no ho farem servir per la porrosalda, però sí pel caldo, doncs fer un petit brou doncs, mentre preparem els ingredients amb aquests retalls de bacallà. Llavors, per fer ja la porrosalda, el que faríem seria una cassola, sempre a veure que sigui una miqueta més ampla, amb oli d'oliva, i fregiríem doncs, aquesta ceba juliana i el porro el tallaríem doncs, a rodanges, però no rodanja molt fina, també que s'hi trobi una miqueta, val? Mm-hmm. Això el que farem és doncs, anar refugant, que vagi quedant transparent, sense tampoc a foc molt fort, perquè no volem que es cremi, volem que deixi anar doncs, aquella no, delicadesa que té el porro en aquest sentit. Un cop això ja ho tenim, doncs, no, aquests 5-6 minuts ja refugat, farem les pastanagues, les tallarem a rodanxes, val? I les patates les farem com a esqueixades, que diem aquí a Catalunya, no? Com el tema del suquet, o sigui, pelades, i un cop estiguin pelades, amb un ganivet, anirem fent un tall i trencarem sense acabar de tallar, perquè així se'ns deixarà anar més almidons, i entre el bacallà i els almidons ens quedarà una porrossalda molt, molt cremosa. Uh-huh. Val? Afegirem doncs, aquesta patata, aquesta pastanaga, i afegirem vi blanc, i ho deixarem reduir, val? I afegirem en aquest moment doncs, aquest brou de peix, si hem pogut fer del bacallà, i si no, doncs un brou de verdures o un altre brou de peix. Val? Uh-huh. Això el deixarem tapat, salpebrem ja una miqueta i ho deixarem coure doncs, aproximadament uns 10 minuts. Val? Les patates és el mateix que el bacallà, l'hem de deixar doncs, en trossets petits. Uh-huh. Un cop que patates ja estiguin ja a punt de fer-se, afegirem aquest bacallà i cuinarem doncs, aproximadament 5 minutets més. Tornem a provar de sal, rectifiquem si fa falta, val? I deixem reposar i ja tenim aquesta porrossalda per menjar amb cullera. Si ens ha quedat una miqueta sec, afegim una miqueta més de brou, perquè la idea d'aquesta porrossalda és menjar doncs aquesta com, no sopa, perquè serà l'important serà el bacallà i els porros i aquestes verdures, uh-huh. però sí que sigui de cullera.
Xavi, el teu torn.
Ostres, jo aquí, pues, clar, estem amb un producte doncs, de cullera, això que diu, per tant, pues, i un producte bastant tradicional, i aquí sí que tinc clar doncs, que ens hem d'anar doncs, amb un xarel·lo, la meva proposta seria, i també buscant un xarel·lo que també tingui un punt de rústic, eh? També és una varietat el xarel·lo que té aquest punt rústic. I llavors he pensat doncs, amb el Pardes, el Porxarel·lo, que el Pardes és un celler que està doncs, al terme municipal de Torrelavit i que bueno, entre doncs, el Ramon Pereira i el Jordi Hernán, que són dos pagesos que tenen aquest projecte, i el que, bueno, ara estem amb l'anyada 2021, que dius, ostres, ja té uns quants anys, ha passat per barrica, té... és gustós, a vegades vull dir, barriques ja usades, barriques més grosses, que abans sempre parlàvem de la 225 i ara està tornant a anar doncs, a bota amb el bucoll, que eren de 500, 600 litres, perquè no hagi tant efecte de fusta, però el que es tracta és de fer un vi que tingui un gran poder per conservar. Jo em trobo que amb aquests vins que tenen doncs, amb aquests xarel·los que tenen poder per conservar, per durar-se i veure's amb el temps, també la temperatura de cervell va canviant, que deia sempre el vi blanc te l'has de veure a temperatura de nevera 6 graus, i et trobes que, per exemple, amb aquest Pardes, quan el disfrutes més és a uns 12-14 graus de temperatura, que tu pots tenir la nevera i després el treus i el cervell, i que es vagi escalfant, i veus que la segona copa doncs, el vas disfrutar i vas trobar molts més matisos i molt més aroma, i que doncs, a uns 14 graus, seria o 12 graus, seria de temperatura ideal per combinar doncs, amb aquest plat de cullera que ja te'l prens calent. Que dius, ostres, un vi blanc o un plat que et prens calent, doncs sí, aquest tipus de vi doncs, hi aniria bé, i també anem a buscar el plat tradicional doncs, també amb un vi que et porta doncs, el vi tradicional que es feia doncs, a les masies del Penedès de Xarel·lo i criat amb bota i amb un potencial per guardar que sense pressa de beure el vi de l'any acabat de sortir.
David, hauràs de córrer.
Bueno, simplement la crema catalana de Sant Josep, aprofiteu per fer aquesta tradició en família i et fica aquest plat a taula sempre. És un litre de llet, 8 unitats de rovell d'ou, 250 grams de sucre, val? Infusionem amb una branca de canyella i una pell de llimona a la llet aquest sucre, val? I quan hi ha aquesta branca de canyella i la llimona, quan arrenca el gull ho apartem i ho fiquem amb un bol, amb el rovells d'ou i l'almidó de blat de moro, que són uns 80 grams. Això ho remenem bé, ho colem, ho tornem a ficar al foc. Li donem un punt d'ebullició, que comenci a fer aquella ebullició, que haurà espessat, ho fiquem amb aquelles terrines de fang tradicionals, una miqueta de sucre i a cremar la crema catalana. I per Sant Josep, doncs ja ho teniu.
Xavi, Amb què maridem
doncs
això?
Doncs jo, aquesta festa, unes bombolletes, el que passa que unes bombolletes dolces. Que he pensat en el corpinat, el nèctar terrenal, que és un producte que és un semi, que normalment no és gaire popular, però per un producte dolç com és la crema catalana estem doncs unes bombolles que també siguin dolces i per tant doncs, sempre doncs, un dia de celebració doncs, amb bombolles hi va molt bé. I dolcetes per acompanyar una cosa ben dolça. I ben
no podia faltar el cava, eh?
Exacte, aquí tirem cap a casa. Però amb tot, tirem cap a casa.
Ja m'he adonat. I millor, perquè ens fa falta una mica de tirar cap a casa, cap al quilòmetre zero, que sempre reivindiqueu tots dos i que a vegades doncs, passa una mica de llargada en general, però ja està bé que els dos tireu i escombreu cap a casa. Xavi Roig, David Barnet, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat durant el dia d'avui i fer-nos aquesta salivera que tant ens agrada a aquestes hores del matí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Amb Relationships de Haim ens plantem a les 11. Una mica de publicitat, notícies i seguim amb el català al carrer, jugueu amb nosaltres i guanyeu un llibre. Avui els Medina, de Care Santos. Baby, how can I explain when I'm in a slip mistake? Turns into seven.